Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Els dijous són els dies que tractem habitualment el futbol sala a Ràdio Sabadell. Avui, a més, havia de ser un dijous especial, prèvia de derbi a Cal Balsac entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Aquí a Ràdio Sabadell havíem pactat amb tots els entrenadors perquè avui parlessin en directe d'aquest segon Club Pia de la temporada. Però tot va saltar pels aires ahir a la nit. L'entitat del carrer Garcilaso comunicava a Borja Burgos que deixava de ser l'entrenador del primer equip a 5 jornades per al final i amb l'equip a posicions de Copa del Rei. El tècnic, no oblidem, de la primera Final Four de la Copa Catalunya de la història del club. Els motius no han transcendit, però s'apunta, atenció, a un possible acord per entrenar el Club Natació Sabadell la pròxima temporada. Una autèntica bomba que s'afegeix al fitxatge de Dani Castro a aquesta campanya. Les aigües baixen remogudes, escasses 48 hores d'un dels derbis que aixequen més passió i més tensió a la ciutat. Viure un Club Pia o un Pia Club sempre és especial. Què n'han de dir de tot plegat els seus protagonistes? Doncs toquem fusta i en uns minuts ho escoltem en directe a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González. Som-hi!
Què es comenta a la recepció?
En uns minuts, totes les reaccions a aquesta destitució sorpresa de Borja Burgos a l'Escola Pia. Després, l'última hora del Sabadell, posant èmfasi en aquesta radiografia de les últimes 4 jornades de Lliga, la presentació de la jornada de futbol femení a Sabadell, on hi ha estat el Sergi Parc. Saludarem Merche Romero, l'expresidenta del Sabadell femení, i també farem el mateix amb Sergi Giral, que es prepara per disputar el Rally Costa Brava històric que arrenca demà a Palamós.
I fora de l'hotel?
L'Atlético ha ajornat la celebració de Lliga del Barça després de superar per 3-2 a València al Wanda Metropolitano. També ahir l'Espanyol va empatar a 1 contra el Celta a Cornellà al Prat i diu pràcticament adeu al somni europeu. La victòria del Levante per 4-0 contra el Betis deixa el Girona en descens, mentre que el Leganés Atlètic va acabar amb 0-1 favorable als bilbaïns. Avui es completa la 34a jornada de Lliga amb 3 partits més: Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad Villarreal i Getafe, Real Madrid. Més coses: el Manchester City ha recuperat el liderat a la Premier League després d'imposar-se per 0-2 en el derbi contra el United a Old Trafford, gràcies als gols de Bernardo Silva i Leroy Sané. A 3 jornades pel final, el conjunt de Pep Guardiola encapçala la classificació amb un punt més en aquest cas que el Liverpool. I en plana poliesportiva, dura derrota del Barça-Lassen al tercer partit dels quarts de final del play-off de l'Eurolliga de bàsquet. El conjunt de Pesic va caure per 68-102 al Palau Blaugrana contra l'Efes d'un inspirat Shane Larkin, autor de 30 punts. Demà, quart partit en el mateix escenari i amb el primer match ball en contra pel conjunt blaugrana. Encara en bàsquet, els Utah Jazz de Ricky Rubio han quedat eliminats a la primera ronda dels play-offs de l'NBA, tot i el doble-doble del Dalmas Nou, amb 17 punts i 11 assistències. El seu equip ha caigut per 193 a la pista dels Houston Rockets i s'acomiada així de la posttemporada per un clar 4-1. I un apunt més: el Barça-Lassa, en aquest cas d'handbol, ha posat peu i mig a la Final Four de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana es va imposar a la pista del Nantes francès per 25-32 amb 3 gols del sabadellenc Aleix Gómez i defensarà aquesta renda de 7 dianes d'aquí 10 dies al Palau Blaugrana.
Han parlat en les últimes hores
Diego Pablo, el Cholo Simeone, tècnic de l'Atlético, després de superar Valencia.
Yo creo que ganarle al Valencia, un rival importantísimo en la Liga Española, donde sufrió mucho, donde perdió poco y siempre compitió, nos da una alegría muy buena para estar hasta el último suspiro respirando.
I Pau Ribas, escorta del Barça-Lassa després de la dura derrota contra l'Efes.
Aquest partit era molt important, ara les nostres opcions són molt menys i és un cop dur. Des del principi ells ja han portat el ritme del partit, no hem parat res del seu joc, ni amb faltes, ni amb defensa, ni ells han estat encertats del partit.
I a les xarxes socials.
Un vídeo penjat precisament al Twitter de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell.
Hola, bona tarda. Bé, aquest vídeo és per comunicar-vos que la temporada que ve no seguiré sent l'entrenador de la secció, i ja suposo que em sorprendreu. El motiu, el motiu és senzill d'explicar. La temporada que ve, a la final temporada de l'agost, són els Jocs Paralímpics, i així doncs de prendre la decisió de dedicar-me en exclusiva a preparar aquests Jocs Paralímpics, i d'això doncs el que comporta concentracions que també estaré fora, moltes competicions que hauré d'anar a fer, i que doncs segurament no em permetien poder estar aquí al club tot el que jo hagués volgut, i per això doncs decidit prendre aquesta decisió. Igualment que sapigueu que ens seguirem veient aquí al club i al final de temporada, i evidentment també a la temporada que ve. Una abraçada a tots.
Jordi Morales, director tècnic d'aquesta secció de tenis taula del Club Natació Sabadell, que deixa de ser l'entrenador per centrar-se en els Jocs Paralímpics de Tòquio de l'any que ve. Moltíssima sort!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Gairebé 7 passant del punt de les 2 del migdia. Avui Hotel Suís en directe, dijous 25 d'abril del 2019. I a més hem de començar aquest programa amb una notícia que acabem de conèixer fa escassos segons, i és que Joan Soteres, l'expresident del Centre d'Esports Sabadell, actual president de la Federació Catalana de Futbol, ha estat nomenat fa tot just uns minuts, com diem, nou vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, aquest ens federatiu que presideix Luis Rubiales, després de la reunió que han mantingut en aquest cas a Madrid per tractar en les últimes hores, com diem, de tota aquesta possible reforma de la competició de la Copa del Rei, amb l'entrada de tots els equips de segona B i de tercera, i en aquest cas, com diem, una notícia de la qual ens hem assabentat ara fa tot just uns segons, i amb la qual també encetem aquest Hotel Suís d'avui, com diem, dijous 25 d'abril del 2019. Després el Sergi Parc ens tractarà més sobre aquesta qüestió, perquè a més aquest matí ha estat a Olímpia, i per tant de seguida tindrem protagonistes aquí a l'Hotel Suís parlant de futbol sala, però anem a començar, com diem, el programa d'avui parlant del Centre d'Esports Sabadell. L'actualitat d'Arlequina ha quedat, en certa manera, en segon marge pel que fa a l'actualitat de la ciutat, per aquesta destitució de Borja Burgos a l'Escola Pia, que en uns minuts el tindrem en directe aquí a l'Hotel Suís, però, com diem, entrenament dels homes d'Antonio Hidalgo a Sant Oleguer per preparar el compromís de dissabte a les 6 de la tarda contra el Club Deportivo Castellón. Normalment, aprofitem també els dijous aquí a l'Hotel Suís per parlar de com arriben els rivals, de les dinàmiques, dels trets més essencials, en aquest cas del conjunt orellut, però com escoltarem ara Felipe Sanchón, arriba un moment aquest partit en el que, sincerament, tot ja és igual, o ja és igual com arribi el rival, perquè, independentment del seu estat, amb 19 empats, per cert, aquesta temporada del Castellón, a 3 del rècord del Sabadell de la temporada passada, no hi ha res més important que treure els 3 punts contra un rival directe aquest dissabte.
Ni su racha ni la nuestra va a influir ya en ese partido, porque lo que dices es como una final y no podemos estar pensando si se está bien o mal. Hay que pensar en nosotros y tirar adelante.
Per cert, una segona sessió d'aquesta setmana pensant en el Castellón, en la qual Antonio Hidalgo ha de tocar peces per substituir dos homes que es trobaven molt còmodes en el seu esquema de tres centrals i dos carrilers, precisament aquests dos jugadors amb certa llibertat de moviments a la banda, com són Joshua Azcuidi i Òscar Rubio, doncs no podran ser per sanció. Si no canvia massa la idea d'Hidalgo, d'aquí al dissabte l'esquema podria seguir sent el mateix, és a dir, una espècie de 3-4-2-1 en atac i un 4-4-2 en defensa. Ara bé, aquí obrim el ventall de possibilitats. Entrarà Miguel Onza i Capó serà al carriler dret, l'esquerrà serà per Carlos Cobo o per un jugador amb més experiència. Hi ha l'opció també d'endarrerir la posició de jugadors ofensius com Néstor Querol, com Manuel Gato, com Pol Ballesteros. Veurem. El que està clar, com admet Sanchón, és que són buits difícils d'omplir.
Incluso puede resultar casi, pero bueno, hay que ir con lo que tenemos. Hay otros compañeros que este partido seguramente lo afronten de una manera especial. Pues yo he entrado también tiempo sin jugar, pero yo confío en todos los que somos y hay que estar unidos más que nunca.
I una veu més que escoltarem avui, en aquest cas la del golejador del partit de la primera volta, Adri Cuevas. Des de llavors, recordem, el centre d'esports no ha tornat a puntuar a domicili i, per tant, un Adri Cuevas que, en aquest cas, recordem també el millor votat per vosaltres, el Rico Pérez, que demana el suport de l'afició per aquest transcendental partit.
Un duelo importante y esperemos que sea decisivo también y que haya otro gol y que sirva para la victoria, ¿no? Todo lo que sea eso, bueno eso, y decirle a la afición que venga a apoyarnos porque lo necesitamos y estamos, creo que, dando la cara en cada partido y tenemos que sacar y hacerlo en casa un fortín, ¿no?
Doncs un fortí, demana en aquest cas Adri Cuevas. Per cert, que en les últimes hores també s'han anat succeint aquests vídeos d'exjugadors arlequinats, també dels nostres companys d'aquesta casa, Sergi Garcés i Adrián Arroyo, demanant el suport de l'afició de cara a aquest diumenge i tenint en previsió que el Castellón podria portar centenars d'orelluts a la nova Creu Alta i més després d'aquesta mesura de l'entitat de subvencionar el 50% del preu de les entrades. Per tant, tenen temps demà a Castelló per comprar-les precisament a Castàlia a un preu de 7,50 € aquestes entrades. I una altra notícia més que hem conegut aquest matí, de fet un horari oficial més del centre d'esports, però que havíem avançat ja fa setmanes aquí a Ràdio Sabadell, el partit d'Alcoi contra l'Alcoyano, que recordeu que s'avança el divendres 3 de maig, dia molt i molt atípic, un divendres a 4:45 de la tarda, en aquest cas, com diem, a Alcoyano, aquesta antepenúltima jornada de Lliga, perquè coincideix el cap de setmana amb la festivitat a Alcoi de Moros i Cristians.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a aquestes alçades de temporada, a només 4 jornades per acabar la Lliga, hem d'estar, evidentment, amb un ull posat a cada plaça, cada dissabte i cada diumenge. I més amb la situació del centre d'esport Sabadell a la cua de la classificació i amb tants i tants equips atapeïts en aquesta zona baixa de la classificació, des del 12è fins al 19è, on només hi ha 3 punts de diferència. Aquesta és la radiografia de les últimes 4 jornades de Lliga Segona B amb els rivals directes del centre d'esport Sabadell i amb la veu de la nostra companya Núria García.
Egea, 12 amb 39 punts.
El conjunt de l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo té el factor local a favor. 3 dels 4 partits restants els ha de disputar a terres aragoneses, però 2 són contra rivals directes, començant pel d'aquest diumenge contra l'Alcoyano. Després, Olot, la visita a la nova Creu Alta i Peralada Girona B.
Peralada Girona B, 13 amb 38 punts.
Els xampanyers se la juguen aquest dissabte al municipal de Peralada contra un equip de play-off com l'Hèrcules. Després, 3 partits per acabar contra rivals directes. Castellón a Castàlia, Alcoyano a casa i l'esmentat duel a Egea de los Caballeros.
Teruel, 14 amb 39 punts.
El conjunt aragonès és qui menys implicació directa tindrà contra rivals de la Lliga del Sabadell. Diumenge a les 12 visiten l'Espanyol B. Després disputaran 2 duels consecutius a Pinilla contra l'Ebro i l'Olot i acabaran la temporada visitant un Cornellà que es podria estar jugant una plaça de play-off d'ascens.
Castellón, 15 amb 37 punts.
Els orelluts són el pròxim rival del Sabadell. A continuació rebran a Castàlia el Peralada Girona B, visitaran el Conquense en una penúltima jornada d'infart i acabaran la temporada amb el suport local enfrontant-se al Barça B.
València-Mestalla, 16 amb 37 punts.
El filial valencianista té un avantatge molt important. La pròxima jornada sumarà els 3 punts del seu duel contra l'Ontinyent. Abans hauran de visitar un Atlètic Balears que es pot proclamar campió i després acabaran contra 2 filials més, el Villarreal B al miniestadi i l'Espanyol B a Paterna.
Conquense, 17è amb 37 punts.
A la Fuensanta s'han d'enfrontar ara contra 2 equips de la zona alta. Dissabte a casa contra el Lleida Esportiu i el cap de setmana següent el Rico Pérez de l'Hèrcules. Per acabar, 2 duels directes, Castellona-Conca i Alcoyano-Alcoi.
Alcoyano, 18è amb 36 punts.
I precisament els alcoians també tenen un tram final farcit d'enfrontaments directes per evitar el descens. Diumenge a Egea, divendres següent contra el Centre d'Esports Alcoyano i després a Peralada i contra el Conquense per acabar. Un final no apte per a cardíacs.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight.
Un quart de tres de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 25 d'abril del 2019 i ara és moment de recuperar aquesta notícia amb la qual obríem l'Hotel Suís d'avui. Aquesta notícia bomba amb la qual també marxàvem a dormir ahir a la nit a les portes del derbi de la segona B de futbol sala que s'ha de disputar aquest dissabte a 8:45 PM a Cal Balsac. L'Escola Pia ha decidit destituir el tècnic del primer equip, Borja Burgos, tot i tenir, com diem, l'equip tercer a posicions de Copa del Rei. La Junta Escola Pia va reunir-se ahir a la nit amb Borja Burgos, més tard també amb la plantilla, per comunicar la decisió del comiat del tècnic castellarenc. Segons transcendia també en el dia d'ahir, un dels detonants podria ser un possible acord amb el Club Natació Sabadell per entrenar al carrer Montcada a partir de la propera temporada. Capità de la Pia, Llorenç Tarrés, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. En primer lloc, per què pren la Pia aquesta decisió a 5 jornades per acabar la Lliga?
Home, això és una pregunta per la junta directiva, que crec que han fet un comunicat i allà han explicat que l'entrenador doncs, havia apostat per un altre projecte i que a nivell de club s'ha decidit aquesta decisió. Com deies, ahir al vespre ens van reunir a la plantilla i se'ns va comunicar la decisió. De fet, nosaltres havíem parlat a nivell d'entrenament el tema, s'havia sortit el tema dimarts i dimecres a la nit ens comuniquen aquesta decisió. És una decisió de la Junta que nosaltres, evidentment, no hem pres, no podem dir massa més, la respectem, però és una decisió que va més enllà de nosaltres. Fins i tot ahir a la reunió amb la Junta Directiva nosaltres expliquem que evidentment no és una decisió positiva per nosaltres de cara a aquests últims partits que ens queden de Lliga, però ens diuen que és una decisió de la Junta pensant en el club, que va més enllà del nostre equip i evidentment nosaltres la respectem, tot i que doncs, com vam comunicar doncs, a nivell intern no són dies fàcils, no són dies agradables i segurament no és una decisió positiva per l'equip.
Tenint en compte, Llorenç, evidentment també que és, com dius tu, no és una decisió que preneu vosaltres, però el fet de ser tan dràstic i pel que s'està parlant també en el món del futbol sala a la ciutat, enteneu que aquesta mesura, com diem, tan dràstica pugui venir perquè hi hagi el Club Natació Sabadell al darrere?
Jo, evidentment, no puc parlar en nom de la Junta perquè jo parlo en nom de l'equip. Com t'explico, dimarts nosaltres i jo personalment davant la plantilla doncs, li demano al Borja si ens pot explicar si ha decidit marxar. Ens explica que sí, que ja ha comunicat al club que té previst marxar i a partir d'aquí se succeeixen una mica tots els esdeveniments tenint en compte que al final doncs, entra la rumorologia i d'allò, però nosaltres pràcticament no sabem res, no? I no et puc dir el motiu pel qual és, perquè és una cosa que transcendeix a la plantilla. La plantilla pensa en el partit de dissabte, en els partits que ens queden i intentar fer unió i equip per afrontar-los el millor possible. Ja et dic, són dies que no estan sent gens agradables per nosaltres, però clar, no puc explicar els motius de la Junta, que perquè això evidentment ho han de fer ells, no em pertoca a mi.
Uh-huh. Al final, quin era també en les darreres setmanes i en els darrers mesos també el vincle de la plantilla amb el Borja, Llorenç?
Perdona?
El vincle que teníeu amb el Borja, com era aquesta relació entrenador-plantilla en les últimes setmanes?
Perquè... Bé, no, mm-hmm. Nosaltres, de fet, això s'ha precipitat tot dimarts, després de Setmana Santa, aquesta mateixa setmana que hem entrenat. Dimarts comentem el tema amb la plantilla i dimecres ahir mateix ens reuneix la Junta. Vull dir, fins fa 4 dies no teníem ni tan sols aquest tema sobre la taula, no en teníem coneixement. La relació amb el Borja ha estat fantàstica aquests 2 anys. Nosaltres li agraïm molt la feina que ha fet amb nosaltres. Crec que és part de la nostra història. Jo així mateix li vaig comunicar i hem tingut una molt bona relació. Evidentment, amb uns jugadors segurament més, amb altres menys, però en general crec que tota la plantilla, parlant en nom de tota la plantilla, no només tindrem paraules positives per a Borja. Mm-hmm.
Ja sé que aquesta pregunta també correspon una mica a la parcel·la del director esportiu, vaja, en aquest cas totalment, però la intenció o el que us han comunicat també és aquesta situació d'interinatge fins a final de temporada?
Bé, el club ens va comunicar ahir la Junta que estan intentant veure com resolen aquest tema per poder tenir un entrenador. De moment, el ser Federació Espanyola segurament ja no és tan fàcil. Necessitem algú amb el carnet, la titulació per fer d'entrenador. Evidentment no es pot buscar un entrenador que estigui a un altre equip, no és una situació fàcil. Ells ens van comunicar que estan mirant a veure com solucionar-la i començant per aquest dissabte. Nosaltres a nivell d'equip poc, poc podem fer en aquest sentit. El que ens comuniqui la Junta, si posen un entrenador de la casa, de fora, això no t'ho puc dir perquè de moment encara nosaltres no ho sabem.
Com pot afectar també, Llorenç, una notícia com aquesta a les portes del derbi d'aquest dissabte?
No, ja et comentava, no són dies agradables, evidentment. No li desitjo a cap club una situació així. Nosaltres, afortunadament, fa moltíssims anys que estem en aquest projecte, jo personalment i molts dels meus companys, i crec que no havíem vist mai una situació d'aquest tipus. No recordo una destitució d'un entrenador en plena temporada, per tant, és una situació que no estem habituats. Com pot afectar? Doncs jo crec que a l'hora de sortir del partit ens ha d'unir, aquesta és la nostra intenció, el que hem parlat de plantilla, intentar treure-ho tots junts, competir al màxim dissabte i els propers partits, i home, evidentment no és fàcil perquè no és una situació agradable perquè no tens el teu entrenador, no? Però nosaltres el que hem de fer és sortir, competir el millor possible, intentar endur-nos al derbi, que esportivament és molt important per nosaltres, no pel fet de ser un derbi només, sinó pel fet de que ens estem jugant encara l'opció d'entrar a Copa l'any que ve.
Per aquí t'anava a preguntar també, evidentment, no sé si també aquesta decisió pot variar o pot influir també una mica en l'objectiu d'aquí a final de temporada de la PIA, que recordem que és tercera ara mateix, a l'última plaça que dona accés a la Copa del Rei. Pot influir això, pot variar una mica el discurs, l'objectiu d'aquí a final de temporada?
No, nosaltres l'objectiu a principi de temporada és guanyar tots els partits i ser campions, com la resta dels 15 equips que participen a la Lliga. Crec que els objectius te'ls vas fent a mesura que va produint-se la temporada. Nosaltres, a nivell de resultats, crec que bé, estem en una bona situació ara mateix, estem tercers, fa unes setmanes que estem defensant aquesta zona alta i això seguirem fent. Nosaltres, a principi de temporada, no pensem en si aconseguirem... hem de ser tercers o al contrari, la Junta ahir mateix també ens ho ratificava, confia plenament en nosaltres. Quan la primera temporada del Borja no vam treure bons resultats al principi, es va confiar en nosaltres, es va confiar en l'estaf, i al final l'objectiu és fer una bona temporada. Els premis que es puguin aconseguir, sigui una feina forta de la Copa Catalunya o entrar a la Copa del Rei o guanyar una Lliga, els vas veient a mesura que va avançant la temporada. Nosaltres, la nostra intenció segueix sent quedar el més amunt possible, i ara mateix el més amunt possible seria clar segons. Segons tercers seria un gran èxit per nosaltres, evidentment, i lluitarem per això, no, que ningú en tingui cap dubte.
I l'última que et faig també, Llorenç, pensant, evidentment ho dèiem també al principi, no? Tot ha quedat en un segon marge, ara les portes d'un partit que aquí a la ciutat de Sabadell és molt especial, no? Perquè sempre arrossega en els últims anys el derbi Club Pia, en aquest cas a Calbalsac. Per tant, partit d'aquells de caldera, no? De màxima tensió, de decibels al màxim, el que s'espera allà.
Sí, sempre és un partit que, independentment de les classificacions, del moment d'un i altre, de les plantilles, de qualsevol cosa, al final allà ens coneixem, són sempre partits molt igualats, partits que es decideixen per detalls. El de la primera volta vam ser durant molts minuts superiors i tot i així vam patir moltíssim per guanyar-lo. Sabem el que ens trobarem, sabem el rival, el potencial que té, els jugadors que té, i la veritat serà un ambient, com sempre, important. Crec que la ciutat al final es beneficia de partits així, i nosaltres a intentar competir-lo, com et deia, el millor possible. Tota aquesta situació de la destitució del Borja, doncs, evidentment, ens afecta, però un cop, de fet, ja hem intentat el que hem parlat tots aquests dies, de centrar-nos ara en el que ens toca. Nosaltres som els jugadors, nosaltres no prenem decisions, nosaltres vam comentar, i la Junta, això se li ha d'agrair també, que ens va escoltar quan vam dir que no era una decisió que nosaltres ens beneficiava, però no prenem aquestes decisions, les hem de respectar, i el que hem de fer nosaltres és centrar-nos en el partit que tenim dissabte, que serà complicadíssim, i després en els propers partits. Esperem que es vegi un bon partit aquest dissabte, i a veure si som capaços de sumar els 3 punts, que, com et deia, per nosaltres serien molt, molt importants.
Doncs Llorenç Tarrés, capità de la PIA, moltíssimes gràcies, com deia abans, per atendre la trucada de Ràdio Sabadell, i també per explicar-nos com ha pres la plantilla aquesta decisió de prescindir del seu entrenador. Una abraçada i molta sort aquest dissabte.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Hotel Suís amb Pau Vituri. Oh.
Llorenç Tarrés, el capità de la Pia, parlant de com havia paït el vestidor aquesta destitució del Borja Burgos. Evidentment, una decisió presa per la junta directiva de l'entitat de Can Colapi, i com si això fos pràcticament un debat ara que estan a l'ordre del dia amb les eleccions generals. Anem a escoltar també l'altre bàndol, no? Una de les altres postures, dreta a rèplica, que dirien. Borja Burgos, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com t'has pres aquesta notícia? No sé si fins a quin punt la podies arribar a esperar.
Bueno, sí que jo vaig comunicar al club que no seguia per a un parell de setmanes, i bueno, hi havia alguna disconformitat en alguns aspectes de com ho estava gestionant, i aquests són els motius pels quals han decidit prescindir de la meva feina, i res més. Jo crec que és una decisió de la Junta que s'ha de respectar, i no tinc molta més cosa a afegir en aquest sentit.
Que arribi per això a 5 jornades per acabar la Lliga, a les portes d'un derbi contra el Club Natació Sabadell, a un li pot fer saltar una mica el llautó?
Bueno, això ja et dic, crec que és una decisió del club, que són ells qui podran explicar millor que jo, segur, i bueno, jo només espero que a l'equip li vagi molt bé aquests 5 partits que queden. Crec que estem lluitant per a coses molt maques, i espero que es aconsegueixin els resultats que hem treballat tant per aconseguir, i res més.
Deies que fa 2 o 3 setmanes vas decidir no seguir a la Pia la pròxima temporada. Per quins motius et van dur a prendre aquesta decisió?
Bueno, els motius bàsicament són que bueno, jo busco un altre tipus de projectes. Al final tot projecte també té un desgast a tots els nivells, i bueno, jo sentia que era el moment de canviar d'aires per mi, i així li vaig fer saber al coordinador del club. I bueno, esperant que ara pugui sortir algun projecte que encaixi en el que jo vull, i res més.
Algun projecte que pugui encaixar podria ser el projecte del Club Natació Sabadell, perquè s'ha transcendit també en les últimes hores en aquestes informacions, no?, que podria haver-hi al darrere aquest interès del club.
Bueno, és un dels equips amb els que m'he sentat i he parlat, i bueno, és una de les opcions, però bueno, encara estic valorant molts aspectes. És una decisió complicada i sempre s'ha de pensar bé, i bueno, quan ho hagi acabat de decidir, pues, així els faré saber els clubs que s'han interessat en mi, i també agrair pues, aquesta confiança que em volen donar tots aquests altres clubs.
Bé, doncs estarem pendents en qualsevol cas. També per anar acabant, Borja, no sé si dol una mica el fet de no haver tingut la possibilitat d'acabar una temporada en la qual hi havia hagut alts i baixos, aquesta eliminació de la Copa Catalunya, però l'equip ara mateix el tenies a la Copa del Rei, en tercera posició. No sé si dol el fet de no haver pogut completar això, l'objectiu d'arribar a la Copa.
Sí, dol, perquè bueno, hi ha molta feina darrere que a vegades no es veu o no es té en compte. Però bueno, ja et dic, jo estic confiat en que l'equip, encara que jo no estigui al capdavant, i sobretot amb el cos tècnic que hem estat treballant dia a dia, i estic convençut que seguirà fent igual que ho hem fet fins ara, i jo espero i desitjo que treguin els resultats que hem estat treballant, perquè s'ho mereixen, i ja et dic, sobretot amb aquest cos tècnic que jo he tingut excel·lent, amb el que he estat molt content, i agraeixo també des d'aquí tota l'ajuda i la feina que han fet. I espero que els hi vagi molt bé tant dissabte com a les 5 jornades que ens queden.
L'última que et faig, Borja, no sé si el millor record és aquesta Final Four de la Copa Catalunya, el millor record que t'endús.
Bueno, a nivell esportiu sí, però bueno, no em vull quedar amb un record. Jo estic molt agraït, ja et dic, sobretot al cos tècnic, que ha sigut per mi un recolzament imprescindible durant aquestes 2 temporades. Han fet una feina increïble, i a gran part de la gent de l'Escola Pia. Per tant, jo em quedo més amb aquestes persones, que evidentment els records esportius són macos, però això va passant amb els anys, i la gent i les persones és el que acaba quedant.
Doncs, Borja Burgos, gràcies també per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. Estarem pendents de la decisió que prenguis també personalment en les pròximes setmanes. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Des del Borja Burgos, avui aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, dijous 25 d'abril, no para de trucades. Avui el Toni González està fent allò moviments extras, amb els braços per atendre totes les trucades, evidentment que n'hi ha moltes per tots els agents implicats en aquesta notícia. I no oblidem a tot això que dissabte a 8:45 del vespre hi ha derbi a Calbalsac, el club és setè amb 37 punts i la Pia és quarta amb 40, és tercera amb 49, encapçalant el tren de 4 equips, ara sí, que opten a la darrera plaça de Copa del Rei. Avui volíem, com dèiem al principi, que això hagués estat un cara a cara entre els dos entrenadors, però els fets s'han precipitat i, per tant, de moment, només el que tenim clar és qui dirigirà el Club Natació Sabadell en el derbi d'aquest cap de setmana. Diego Blanco, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
De seguida entrarem a analitzar el que és purament el partit, però t'ho he de preguntar com li he preguntat al Llorenç Tarrés i també al Borja Burgos. Com has rebut aquesta notícia?
Bueno, s'havia escuchado cosas. No me lo esperaba que saliera, pero bueno, pues con sorpresa porque esperaba que no saliera hasta final.
A més, com li preguntàvem al Borja, que ens ha dit que és una de les possibilitats que té sobre la taula, aquesta del Club Natació Sabadell, com a entrenador del Club Natació Sabadell, com et prens també aquesta vinculació que ens ha explicat el Borja, que s'hagi assegut fins i tot amb els dirigents del club per negociar la seva incorporació?
Bueno, está en todo su derecho y el club está en todo su derecho de buscar un entrenador para la temporada que viene. Yo ya había comunicado al club que no iba a seguir y, bueno, con mucha pena y lástima porque creía en este proyecto y... pero bueno, se acaba y a coger otros retos.
Déu-n'hi-do, doncs aquesta notícia també, Diego, no sé si aquesta decisió de no seguir influeix una mica en que puguin haver estat pentinant el mercat.
Sí, supongo que sí. De hecho, en el momento que yo hablé con ellos ya se había escuchado cosas, entonces también mi decisión es un poco por ese lado. Entonces, es normal, dentro del mundo del deporte, a estas alturas de temporada, pues se van escuchando cosas y, bueno, no es nada nuevo porque llevo muchos años en esto.
Tot aquest enrenou que hi ha hagut en les últimes hores, com deies tu, que suposo que ja s'anava cuinant i ho anàveu intuint des de feia unes setmanes, ha pogut canviar, en certa manera, la preparació i la manera d'afrontar el derbi d'aquest dissabte?
No, por mi parte no, por nuestra parte no. Nosotros estamos trabajando hasta final de temporada a dar todo lo que tenemos, a seguir trabajando como hemos trabajado desde que llegué al club hace 4 años. Mi manera de trabajar no va a variar porque salgan estas cosas, y a final de temporada pues me marcharé y, bueno, creo que satisfecho con lo que he hecho aquí.
Et pregunto també de la classificació del club. Ja sé que, evidentment, ara queden 5 partits. Pots estar més pendent també d'un futur professional, Diego, però a nivell de l'equip en si esteu en una posició tranquil·la. Segurament falta allò una victòria, no?, per acabar de rematar-ho.
Sí, nuestro pensamiento es intentar coger al sexto clasificado. De aquí a final de temporada vamos a intentar... o vamos a trabajar para intentar conseguirlo y esa es la intención. Nosotros afrontamos el partido como lo que es, un derbi, un partido muy bonito para la ciudad y para el deporte catalán. Al final hay mucho nivel va a haber mucho nivel en esa pista y disfrutar de ese partido y de lo que queda de temporada.
I l'última que et faig, Diego, tenint en compte que en aquesta segona volta vosaltres actueu de locals i sabent com són aquests derbis Club Pia, imagino que demanant també el màxim recolzament, no?, de tota la base, de tots els seguidors, perquè sempre es viuen ambients especials.
Sí, nosotros ya hemos trabajado desde el club que toda la base pues que pueda venir a animar al equipo que venga, porque va a ser un partido muy bonito donde todo el mundo que está en el club tiene que disfrutar de este partido y entre todos pues intentar sacar los 3 puntos que sería algo muy bonito para culminar el trabajo.
Doncs Diego Blanco, entrenador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, gràcies també per la teva sinceritat, per haver-nos també atès durant uns minuts aquí a Ràdio Sabadell i ens veiem aquest dissabte pel derbi. Moltíssima sort.
A ti, Pau. Un abrazo.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I rematarem la informació referent al futbol sala amb la resta de categories. Un grau per sota, tercera, el grup Arraona Estudi Barcelona afronta les últimes quatre jornades amb poques opcions de progressar la classificació, però també de perdre places a la taula d'aquest grup 1. Amb 12 punts en joc, el conjunt d'Isma Quirós és quart amb 45 punts, a 5 del tercer i 6 per sobre del cinquè. Per tant, com diem, el més probable és que tanquin amb una bona temporada, una molt bona temporada, en quarta posició. L'aturada de Setmana Santa va enganxar el conjunt arraonista en plena ratxa de 3 victòries consecutives. Ara reben un Ciutat de Mataró que es troba en plena lluita per allunyar-se del descens. Tot i aquesta contraposició d'objectius, ja ho direm, el jugador del grup Arraona, Àlex Martínez, assegura que sortiran a sumar una nova victòria.
Són equips que s'estan jugant tots moltíssim i nosaltres, que sense jugar-nos molt, només amb l'espíritu d'intentar guanyar cada partit, els estem posant les coses difícils. També és bo perquè no adulteres la competició, tu realment has de sortir allà a guanyar i l'altre, el rival, de moment estàs igual, no?
El partit entre el grup Arraona Estudi Barcelona i el Ciutat de Mataró arrencarà dissabte a 4:45 de la tarda al Pavelló del Nord, l'endemà a les 12 del migdia, i en el mateix escenari serà el torn a la Liga Foro 16 Feminismo del Femisport, Amics del Pou Nou Escorial. Ja amb el descens de categoria confirmat, l'esquadra Ibarrada seguiran buscant el primer triomf de la temporada, en aquest cas contra l'antepenúltim classificat, el Sala Zaragoza, i també un esglaó per sota, segona divisió, últimes 4 bales del futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro per intentar evitar el descens. El cert és que la salvació està molt i molt complicada. Les arlequinades estan a 7 punts, com diem, d'aquesta permanència que marca l'Eurogan Red Star aragonès, i només hi ha 12 en joc, per tant, obligades a sumar dissabte contra un Hospitalet que té 10 punts més que aquest futbol sala Sabadell femení. El tècnic Marc Muñoz té assumit que ho tenen molt complicat, però no llença la tovallola.
Sabem que és molt difícil, però mentre hi hagi vida i esperança, sabem que serà complicat, que hem de sumar les 4 victòries, però bé, ens queden 4 partits que sí que saben que podem puntuar, 2 partits a casa que són factibles, i bé, fins que la matemàtica no ho digui, seguirem confiant.
Doncs, com diem, aquesta matemàtica de moment no deixa el descens matemàtic, valgui la redundància, del futbol sala Sabadell femení Clínica Delta del Navarro, que rebrà l'Hospitalet dissabte a 4:45 de la tarda a Cal Balsac. Aturada molt ràpida en el camí, de seguida més temes sobre la taula.
Històries dels diners.
Aquila o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arribarem a les 3 de la tarda. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui has estat present a aquesta presentació de la jornada de futbol femení que ha tingut lloc a la delegació de la Federació Catalana a Sabadell, a l'edifici d'Olímpia. 7è any consecutiu que organitza aquesta iniciativa per promoure el futbol entre les més joves, i explica'ns també com ha anat aquesta presentació.
Doncs, com bé deia, s'ha presentat aquesta jornada de futbol femení que se celebrarà al camp de Sant Oleguer el proper dimecres 1 de maig, el dia festiu, i es farà de manera simultània a 15 seus federatives i que va dirigida principalment a les noies d'entre 6 i 14 anys, i tot es fa per intentar seguir fomentant la igualtat en l'esport, i en aquest cas concretament al futbol. Albert Montull és el director i responsable del futbol femení de la federació, ha concretat alguns detalls d'aquesta iniciativa.
Nosaltres estem convocant a noies que no han jugat mai a esport, que no han mai jugat a futbol, que no han tingut mai cap experiència amb el món del futbol i potser estan en altres esports, però o no fan esport, el que vulguin. Llavors ja tenim apuntades un centenar de noies ja per aquesta jornada, i creiem que d'aquí al dia doncs, encara es poden apuntar algunes més les que tenim convocades per les territorials, doncs hi haurà bastantes noies.
I totes aquestes noies que s'apuntin podran gaudir d'entrenaments amb federats, jugar partidets i també podran escoltar les experiències de dues jugadores de la sub-17 catalana. Una d'elles és del mercantil, Meritxell Muñoz, i l'altra és Natàlia Muñoz de la DAM. Recordem, Pau, que aquesta jornada, que té com a nom de campanya el hashtag Orgullosa, se celebra el dia 1 de maig des de 9:45 del matí fins les 2 del migdia al camp de Sant Oleguer.
Doncs ja sabeu, aquest acte que tindrà lloc el dimecres de la setmana que ve, aquest dia festiu de l'1 de maig. I per cert, avui pendents, estàvem mirant també a Ràdio Sabadell aquest matí aquesta convocatòria, perquè en principi, en un primer moment, hi havia d'estar present Joan Soteres, el president de la Catalana, expresident del Centre d'Esport Sabadell. Finalment no hi ha assistit perquè està a Madrid, i a més, Sergi, amb aquesta notícia amb la qual obríem també pràcticament el programa, notícia d'últimíssima hora, Joan Soteres, nou vicepresident de la FEDE.
Així que està més que justificada la seva absència avui a Olímpia, com bé dius...
De l'Espanyola, per cert, que ningú aquí és...
Sí, sí,
he dit FEDE per Federació Espanyola, no la Joan... president de la Catalana, vicepresident de l'Espanyola.
Exacte. Joan Soteres és nomenat nou vicepresident de la Federació Espanyola, ho ha fet Luis Rubiales en una reunió que tenia el president de la Federació Espanyola amb els clubs de segona divisió B i de tercera divisió catalans, representats al capdavant per el president de la Federació Catalana, Joan Soteres, i la veritat és que no s'han sabut gaires més detalls. Simplement també dic que Salvador Gomar, el president de la Federació Valenciana, i Maxi Martínez, el president de la Federació Asturiana, també han sigut nomenats vicepresidents, però com bé dius, Pau, la notícia és aquesta: Joan Soteres és el nou vicepresident també de la Federació Espanyola.
Com diem encara en aquesta assemblea a Madrid, per tant, atents a les pròximes hores als butlletins horaris, també a Notícies Vespre, on intentarem escoltar les primeres paraules de Joan Soteres com a vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol. I evidentment demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adriana Royo també podrem escoltar molt probablement el president de la Catalana. Sergi Marc, moltes gràcies.
A tu, Pau, fins ara.
Hotel Suís.
Sergi Parc, a l'estudi de Ràdio Sabadell, parlant de futbol femení, d'aquesta jornada que s'organitza a Sabadell. I no volem deixar el futbol femení perquè ens trobem segurament en un dels moments de més ressò mediàtic. Se n'ha parlat molt i molt en els últims dies, com ha de ser, de la possible classificació del Barça per la final de la Champions, dels rècords d'assistència a Catalunya en un partit oficial per part de l'Espanyol. A Espanya també fa poc, amb els 60.000 espectadors presents al Wanda per presenciar l'Atlético Barça de Lliga. Però el que poca gent sap, i ara alguns més gràcies a un article publicat al diari AS, és que l'any 1971 es va organitzar un quadrangular, conegut com a Copa Pernod, que va plegar 30.000 persones al Camp Nou i també moltíssima gent al Vell Sarrià, en aquest cas per les semifinals. Al Camp Nou es disputava la final, en la qual es va imposar l'Espanyol. Merche Romero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliquem per qui no tingui ubicat. Expresidenta del Sabadell femení, portera del Barça en aquella Copa Pernod de la qual estàvem parlant. Quins records tens d'entrada?
Pues sí, són records molt bons i molt bonics.
Perquè, com diem, tu la vas disputar i estem parlant de fa, tirant així fent els comptes rapidíssims...
Gairebé 50 anys,
48 anys aproximadament. Per tant, com es vivia en aquell moment?
Bueno, jo estic molt orgullosa i molt contenta perquè nosaltres vam obrir les portes a les que són actualment el futbol femení, les que estan cobrant, les que està omplint el quasi els camps, les que tenen un respecte que abans no el teníem, el que estan jugant en camp de gespa. Vull dir que en aquest sentit doncs, estic molt orgullosa d'haver-hi començat aquesta manera d'enfondre doncs, el futbol femení.
Clar, perquè en certa manera, com dius tu, sou pioneres, aquells quatre equips. Ara diré unes quantes dades del quadrangular, si erro en alguna m'ho dius també, però els participants eren la penya del Barça, no? De la qual en formàveu part, l'Espanyol, el Sabadell, que no es deia Sabadell com a tal, que es deia Atlètic Sabadell,
i
la Unió Esportiva Sant Andreu. Si no vaig errat, també pel que he estat buscant, pot ser que vosaltres fóssiu l'únic equip que tenia equip i la resta es va crear via convocatòria a la ràdio? No sé si ho recordes.
Bueno, el que passa és que, aviam, en aquells temps nosaltres el que era és més afició i pensa que nosaltres teníem de pagar una quota per poder jugar a futbol. Jo, com portera que era, tenia de saltar al camp pues, quasi mitja hora abans, 3 hores les pedres, els vidres, les llaunes, perquè, esclar, es podien fer mal, no? I ara em sento una enveja, però molt, molt, molt bona i molt sana, en el sentit que aquestes noies puguin jugar en camps de gespa, que ja s'ho mereixem, eh? Que vull dir que la cosa ha evolucionat molt i la gent s'ha donat compte que el futbol femení pues, és igual, pareix amb el masculí, el que passa que no cobrem tant com cobraven abans, però jo estic molt orgullosa tant com jugadora del Barça, com jugadora de l'Atlètic de Sabadell, que em va fitxar l'Arroyos, el pobreta Rafael Arroyos, que per descans, i vaig fer una tasca per mi molt bona, pues, ajuntant nenes de molt poca edat, ensenyar-les principalment educació esportiva i que si piguessin anar per la vida, això ho tinc molt clar, i és el primer que nosaltres vam ensenyar a les nenes petites. I ara, doncs, clar, veus aquesta tasca que has fet quan tu vas començar actualment com està, perquè penses, mira, jo tinc quatre jugadores al Barça que havien sigut meues de quan jo estava al Sabadell, al futbol 7, i ara estan jugant amb el Barça. Tinc un altre al Sevilla, tinc un altre al Betis, tinc un altre a les Palmes. Vull dir que estic molt orgullosa de que quan jo sento o veig que estan jugant, dic, mira, perquè aquest jugador havia passat per les meves mans, no? I en aquest sentit estic molt, molt, perquè molt contenta i molt orgullosa que el futbol femení hagi arribat on t'ha arribat.
Recordes també, tens records presents d'aquelles semifinals, d'aquella final, a nivell sobretot d'ambient, no? De ser la novetat, de tenir tanta gent presenciant aquells partits?
Bueno, sí, lògicament, el que passa és que ara, com que és més novetat, perquè ara, és clar, si l'Atlètic de Madrid pues, posa 60 i escaig persones, l'únic que i em fa molt de mal, de veritat, t'ho dic, és que el Barça, sent el Barça com és, que no hi vagi la gent al camp, pues això em fa molt de mal, perquè a l'estranger nosaltres hem batut el rècord amb el camp de l'Atlètic de Madrid amb persones que han entrat al camp, no? Però, bueno, de totes maneres, t'haig de dir que abans, l'any 71, pues, els equips que saltaven molt pues, eren això, un pernot que vam fer, i, bueno, jugava al Barça, a l'Atlètic de Sabadell, que l'Atlètic de Sabadell era un dels pioners bons, i el Sant Andreu i el que és l'Espanyol. Bueno, abans el que havia era molta unió, molta amistat, molta d'això, però esclar, però el que ensenyaven és molt diferent ara. Ara agafen els equips, agafen una noia que, no sé, estrangera. Per exemple, el Barça mateix té un munt de jugadores espanyoles, ai, estrangeres. Mm-hmm. Estrangeres, l'Atlètic de Madrid també, vull dir que tots els equips estan agafant jugadores estrangeres. Abans no hi havia jugadores estrangeres, érem nosaltres les que vam començar i la que vam donar el pas i vam obrir les portes a les actuals actualment.
Després hem repassat una mica també, Merche, com diem, tota aquesta trajectòria, però també hi ha molta gent aquí a Sabadell que et recorda sent presidenta del Sabadell femení, aquella Copa de la Reina que es va guanyar el 2003. Després, sí que és cert, la retirada de la competició per problemes econòmics anys més tard. Com recordes tota aquella època aquí a Sabadell?
I tant. Nosaltres quan vam començar la Copa de la Reina, pensa que vam ser les pioneres o pioneres de començar a jugar i agafar gent de fora. Van agafar una noia de Madrid, van agafar una altra canària, van agafar una altra sevillana, o sigui, noies que més o menys destacaven els puestos dels seus equips, no? I perquè volien guanyar pues, la Copa de la Reina. Valen que pensar en una cosa, jo ho sabia, que les jugadores tenien de pagar alguna cosa, com mínim gastos o alguna cosa. I les jugadores nostres cobraven, van ser les primeres que vam obrir les portes per cobrar. Però el president nostre pues, va arribar un moment que va dir, escolta, no tinc calés, i com que tenia calés jo era incapaç de dir-li a una jugadora que cobrava per dir alguna cosa, 300 pessetes, que llavors no ho cobrés, i perquè tenien seus gastos també, i llavors, clar, a dir al president que no tenia cèntims per pagar, que no fos la seva voluntat, que no hi arribaven cèntims llavors. Bueno, pues vaig decidir, bueno, pues deixar-ho estar i, bueno, que cadascú, meves jugadores, gràcies a Déu, van cobrar totes el que tenien i cadascú pues, va marxar pues, a l'Espanyol, a Tenerife, aquí i allà, però, bueno, que va ser una època molt, molt, molt maca i molt bona.
Doncs ens quedem amb això. Merche Romero, exportera del Barça, també després de l'Atlètic Sabadell, participant, com diem, en aquella Copa Pernot amb 30.000 persones a Sarrià, a Camp Nou, al Camp Nou també, a la final. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts i per compartir tots aquests records.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-me recordar les coses que se'n recordeu també de les pioneres del futbol femení.
Una abraçada.
Vinga, una abraçada, gràcies.
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recta final d'aquest Hotel Suís, ja ho direm, d'avui dijous 25 d'abril del 2019. Queden 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Moment ara per pujar-nos al cotxe i parlar del 16è Rally Costa Brava històric, una de les cites importants de la temporada que se celebra a Palamós en els pròxims dies. Sergi Giral, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Copilot sabadellenc, una vegada més participant en aquest Rally Costa Brava històric. D'entrada, últimes hores abans de l'inici d'aquesta cita, com et trobes, com arribes?
Bé, arribem bé, amb moltes ganes d'afrontar aquest Costa Brava de nou. Després de l'èxit de l'any passat, pues aquest any estic molt motivat, la veritat, i si podem tornar a repetir l'èxit que vam fer l'any passat, no? Però bueno, tenim tots els rivals que estan molt ben preparats, tenen moltes ganes de desbancar-nos aquest primer lloc i allà estem. La veritat és que arribem molt ben preparats.
T'anava a preguntar precisament per això. No sé si hi ha un puntet de pressió extra pel fet d'això, d'haver de defensar el títol de l'any passat.
Sí, home, vull dir, avui és on sortim amb el número 1, que això també és un honor per nosaltres, obrim pista, els tenim tots al darrere, ens tenen moltes ganes, però bueno, a mi també quan més m'apreten jo em sento més motivat. I bueno, serà una prova molt dura, no? 27 trams, moltes hores, molta nit, i bueno, s'ha d'anar veient durant tot el dia com van anar les coses, no?
A més, un Rally Costa Brava històric torna a ser l'única prova puntuable per aquest europeu de la FIA de regularitat. Per tant, no sé si això afegeix, com ja va passar l'any passat, aquest segon puntet extra de pressió.
Per suposar que és un punt extra, el ser única prova del Campionat d'Europa, i et dona el premi és tornar a París a buscar el trofeu aquest múnic que ens van donar, no? Això motiva molt, la veritat, és que tothom té moltes ganes. És una prova única, es corre a casa, a Palamós, Costa Brava, trams mítics dels anys 80, el Mundial de Ral·lis, ho tenim tot, no? Però bueno, hi ha molta competència i haurem d'estar molt, molt atent a tot. Tant el David com jo venim molt preparats, el cotxe també, hi ha molta experiència després del Monte Carlo, i que penso que arribem bé, la veritat.
Al final, ho comentaves tu ara, no? La millor garantia és que no tens una, en aquest cas un pilot novell, no? Teniu experiència els dos sobre el cotxe?
Sí, estem molt compenetrats, hem anat fent cosetes, vull dir, la veritat és que dins del cotxe hi ha molt feeling entre els dos, no? Ho portem bé, ell creu molt, el que li dic jo, que és bàsicament això, i només ha dedicat a fer la regularitat i jo pues, mantenir tot el tema de navegació i saber i treure aquests metres que són els que et fan aquest puntet diferent dels altres, no dels rivals, no? Vull dir, però bueno, ja et dic que serà difícil repetir-ho, però ganes no ens en falten.
Demà a la una, no? Sergi, em comentaves l'altre dia que començaven els trams?
Bueno, comencem els tres aquí a Palamós, amb un tram d'exhibició, aquí la platja de Palamós. El roadbook sí que ens el donen a la una, dues hores abans, vull dir que temps just per preparar, mitges, i ara més o menys per on tenem, no? Però bueno, a mi ja m'agrada que ens donin tot a última hora. No es poden crear...
Més igualtat, no?
No? Però bueno, sí. Millor així.
Molt bé, doncs quedem pendents, Sergi, per la setmana que ve i veurem com van les coses en aquest Rally Costa Brava històric. T'anirem seguint.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres per seguir-nos, eh? Moltes gràcies.
Hotel Suís.
I ràpidament, els últims 3 minuts del programa els dedicarem a parlar de bàsquet. Després de 3 setmanes d'aturada, reprèn la competició de Copa Catalunya. Només queden 3 jornades i la Pia lluita per evitar els llocs de promoció de permanència. Dissabte, l'equip es desplaça a Reus per enfrontar-se a un rival directe. De fet, els reusencs són els que marquen aquesta zona perillosa, que el bàsquet Pia intenta no caure-hi. Amb dos conjunts sumen les mateixes victòries i, per tant, una derrota deixaria tocats els de Jaume Prat. El tècnic espera un partit molt diferent al de la primera volta.
La Reus és un desplaçament molt complicat. Ja sabem, anar a Reus mai és fàcil, aquests desplaçaments, i bueno, el partit que vam jugar aquí probablement et diria que un partit perfecte. Ens va donar una àmplia victòria. Quan guanyes amb tanta autoritat, doncs l'equip, quan has d'anar a casa seva, t'espera. A partir d'aquí nosaltres hem de ser forts mentalment per aconseguir-ho, per aconseguir fer que passi la pista tot allò que parlem fora, no?
I els escolapis estaven mostrant intractables a casa, el conegut com a Pia Garden, batejat ja com a Pia Garden, però l'última jornada van caure davant els Sitges a domicili. El balanç és pobre, 3 triomfs i 8 derrotes. El partit entre la Salle Reus i el bàsquet Pia es disputa dissabte a 3:15 de la tarda. Menys de 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda, moment per anar baixant la persiana. Abans us recordem el menú de demà a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, amb l'Adrián Arroyo, prèvia de partit d'aquest Sabadell-Castellón, a 24 hores poquet més per aquest partit. Per tant, escoltarem les valoracions d'Antonio Hidalgo en roda de premsa. Esperem també poder parlar aquí a l'Hotel Suís uns minuts amb Òscar Cano, el seu homòleg a Castàlia, dosi d'estadístiques, i també reprendrem les prèvies de Lliga, per exemple, del Sabadell Nord a primera catalana, també del Club Esportiu Mercantil a Lliga Nacional Juvenil, tots dos buscant segellar la permanència, l'Oar Gràcia, o els dos waterpolos, també el femení, evidentment, després de proclamar-se campió d'Europa per 5ª vegada.
Hotel Suís.
I arribarem a les 3 de la tarda. Una salutació ben forta del Toni González, que avui l'hem tingut fent trucades aquí al control de so, també del Sergi Parc, que ha estat a la redacció, i de servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Ja sabeu que aquest programa el podreu escoltar d'aquí uns minutets exactament al podcast, a les nostres xarxes socials, i podeu seguir informats a www.radiosabadell.fm i a les 7 de la tarda amb el Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.